Radio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Hola, què tal? Com esteu? Com sempre us diem, passeu i poseu-vos còmodes, perquè aquí us intentem acollir, o d'aquesta manera sempre ho fem cada setmana, us intentem acollir de la millor manera possible perquè estigueu com a casa vostra. Com esteu? Espero que aquest mes de desembre us estigui tractant de la millor manera possible i que estigueu a punt i preparats per encarar aquesta recta final per arribar al Nadal amb el millor dels somriures. Avui estem de gresca de festa del programa perquè, atenció, avui arribem a l'edició ja número 80 del Fundacions Ara i Demà, amb més energia i més vitalitat que mai. Pel programa d'avui passarà una fundació amb seu a Igualada que des de fa un bon grapat d'anys treballen per millorar els aspectes sanitaris dels ciutadans de la comarca. Avui parlem amb el senyor Lluís Pujol, que és el president de la Fundació Sanitària Sant Josep. Abans de començar, com sempre, recordar-vos les vies de contacte amb nosaltres. Teniu les dues opcions de cada setmana que sempre us oferim. Podeu connectar-vos bé a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que és www.ccfundacions.cat, o bé ho podeu fer a través del correu electrònic, enviant-nos un correu a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres, fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Radio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs vinga, que ho teníem una mica perdut, això, que ja feia algunes setmanes que no sortíem massa de Barcelona i de la seva perifèria. Avui anem a desplaçar-nos una miqueta més lluny, agafarem el cotxe i ens desplaçarem fins a la ciutat d'Igualada. Allà, concretament, al carrer Carmen Verdaguer, número 56, ens trobem en un edifici preciós, que és la seu de la Fundació Sanitària Sant Josep. Ens acompanya avui el director de la Fundació, el senyor Lluís Pujol. Lluís, benvingut.
Hola, bon dia.
M'agradaria començar una miqueta per aquest buque insígnia que podria ser el vostre edifici, perquè al cap i a la fi, quan ens trobem en un edifici que crida l'atenció, que és bonic, al cap i a la fi també ens acaba entrant per la vista, que moltes vegades és el primer punt de seducció. La veritat és que teniu un edifici, una seu molt, molt bonica, oi?
Sí, sí, sí. A més, està situat al centre de la ciutat. Mm-hmm. Això és per nosaltres molt important. I l'edifici és singular, o sigui, està protegit pel tema monumental. Hi ha uns jardins que rodegen tot l'edifici que fan un complement estupendo per a l'activitat nostra.
Segur que sí. M'agradaria, doncs, abans de començar, com sempre, abans d'entrar en matèria i conèixer una miqueta de tots els racons de la Fundació, doncs, per la gent que mai hagi sentit parlar de la Fundació Sanitària Sant Josep, que ens faci 5 cèntims.
Bueno, la característica de Fundació ja ho diu el seu nom. És una fundació dedicada a la sanitat i a l'aspecte social. Es va crear i es va fundar en el seu moment per cobrir un sector del malalt fràgil en el qual necessitava una atenció sanitària i social a partir d'una certa edat o una certa cronicitat de la seva malaltia.
Quan ens diu malalt fràgil, sí, quines serien les malalties més comuns o els malalts més comuns que tenen a dintre de la Fundació?
Bueno, naturalment el malalt fràgil és aquell malalt que per la seva edat o per les seves circumstàncies socials, estan en una situació, podríem dir, de multipatologies. Uh-huh. Són persones d'una edat avançada, moltes vegades, també tenim gent jove per accidents de tràfic o uh-huh, malalties degeneratives en les quals necessiten una atenció no d'agudització de la seva malaltia, sinó d'un progrés de la seva malaltia.
Uh-huh. A partir d'aquí, quines serien les vessants que tenen dintre de la Fundació? És a dir, penso que tenen dos centres o dues opcions, no? Dues possibilitats?
No, tenim diverses possibilitats. Uh-huh. Tenim tres edificis.
Sí.
El primer, el singular, que li he comentat. A part de darrere tenim un altre edifici enganxat i vam comprar uns terrenys al costat per crear un altre edifici. Nosaltres tenim malalts de llarga estada, o sigui, malalts en els quals la seva recuperació funcional o cognitiva es progressa en una mitjana de 120 dies màxim. Uh-huh. després malalts de polivalents, d'enfermetats polivalents. Això seria l'agudització d'aquests malalts que he dit abans en un període curt, 30, 60, 90 dies. La psicogeriatria, que abarcaria tot el tema de demències, Alzheimer, Parkinson's. A l'hospital de dia, com molt bé ha dit vostè, en el tema d'atenció diurna, un centre de dia dedicat més al tema social, a la unitat de logopèdia, per al tema de la parla i de l'englutició i tot això, la unitat de demències, per avaluar les demències, i també una llar en espais comuns per gent mental, o sigui, gent jove que tenen doncs, problemes mentals com esquizofrènia o bipolars, en els quals amb una atenció mèdica adequada doncs, els podem molt bé integrar-se a la mateixa societat.
Sens dubte, abarquen pràcticament tots els camps del món de la medicina, del món de la salut. En aquest sentit, estan oberts no només a la ciutat d'Igualada, sinó que també s'obren a la comarca i la gent doncs, de fora de l'indret més proper del vostre radi?
Sí, sí, la nostra fundació cobreix no tan sol la ciutat d'Igualada o els propers pobles, sinó tota la comarca de l'Anoia, i tenim col·laboració en qualsevol comarca sanitària o social de Catalunya. Estem oberts a tot el territori català. Això es comporta que també pensem que és un centre en el qual la majoria dels seus malalts estan concertats per Servei Català de Salut o per l'Institut Català de Serveis Socials.
De fet, també li feia aquesta pregunta perquè sap que molts oients no només els tenim a Igualada, sinó que evidentment els tenim a Barcelona, Lleida, Tarragona, i que els pugui acabar d'encaixar el que avui puguin escoltar de la Fundació Sanitària Sant Josep i després doncs, tinguin també la curiositat d'acabar d'ampliar la informació que avui els anem apropant en el programa d'avui. La seva història remunta fa més de 30 anys. Expliqui'ns una mica quina és la trajectòria que ha patit el centre, la Fundació.
Nosaltres vam començar com clínica privada fa ja molts anys per cobrir l'atenció sanitària que antigament les ciutats que no fossin Barcelona i estiguessin fora de Barcelona tenien una mancança assistencial. Aquesta clínica es va crear per atendre pues, sobretot tema de parts, gent de ginecologia i cirurgia. Posteriorment es va anar adaptant, es va crear un hospital comarcal i tot aquest tema i automàticament nosaltres vam creure que la nostra trajectòria de futur seria atendre aquest tipus de malalt que en aquell moment pues, no tenia cap centre de referència. Per tant, vam canviar, podríem dir, el nostre xic de centre d'aguts i atenció ràpida a centre de, ja, com li he comentat abans, de malalt fràgil i cronicitat.
Evidentment, tocar tantes branques els converteix al final en una fundació, una entitat, on deuen tenir professionals, evidentment, del món de la sanitat, però molt diferents uns amb els altres, no?
Sí, sí, sí. Cada departament pues, té la seva, podríem dir, perfil de treballadors o de persones humanes dintre del treball, no? Tot el tema sanitari, naturalment, està ple de metges, infermeres, tot el tema de teràpies, fisios, teràpies ocupacionals, logopedes. Després està tota la branca, com li he comentat abans, del tema mental, que està més propera a psicòlegs, psiquiatres i monitors especialitzats en el tema mental. I tot el tema social, pues, en tot el tema d'auxiliars, saladors i personal, naturalment, administratiu i de cuina, neteja, que són també elements importants per portar a terme tota la nostra activitat.
Tenen algun tret en comú les persones que formen part de la Fundació? Evidentment tenen perfils professionals diferents, tot i que siguin d'un camp similar o del mateix camp, però busquen alguna cosa concreta de les persones que formen part de la Fundació?
Dels treballadors?
Sí.
Sí, a part de la seva especialització, naturalment, és la vocació, perquè és una activitat en la qual necessites molta vocació. El malalt fràgil o la persona gran i tot això és un malalt en el qual, a part dels seus cuidados sanitaris, sobretot el que necessita és atenció, carinyo, preocupació, companyia, una sèrie de circumstàncies que el tipus de professional que té d'abarcar-lo difereix una mica del sanitari pur i duro, no? Té de tindre una vessant també, podríem dir, d'un cor està sempre proper del Malab aquell.
Avui estem parlant amb el senyor Lluís Pujol Martí, el president de la Fundació Sanitària Sant Josep. Ara anem a fer una petita pausa, però això sí, la tornada, doncs m'agradaria que ens expliqués sobretot, que jo crec que és una de les parts més importants, al cap i a la fi, és quina relació també tenen vostès com a fundació amb la família dels malalts doncs, que estan ingressats o que formen part de la fundació. Vinga, fins ara, ara tornem.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Avui en aquesta edició número 80 del Fundacions Ara i Demà estem parlant amb el senyor Lluís Pujol, que és el president de la Fundació Sanitària Sant Josep, una fundació que la seva seu està situada al carrer Carme Verdaguer, número 56 d'Igualada. També parlàvem, evidentment, de que us trobareu en un edifici fantàstic, preciós, i sé que molt de vosaltres som molt curiosos i que segur ja heu començat a entrar a la pàgina web de la fundació i esteu començant ja a xafardejar una miqueta les instal·lacions i tot plegat. M'agradaria, senyor Pujol, doncs, que ens comentés una mica quina és la relació que tenen amb les famílies amb els treballadors, les famílies amb els pacients, una miqueta quin hauria de ser el vincle doncs, perquè la cosa funcionés de la millor manera possible.
Miri, nosaltres precisament em fa molta il·lusió que em faci aquesta pregunta perquè és una cosa que nosaltres tenim molt present. Nosaltres hem creat escoles de família dintre de la nostra entitat. Això vol dir que podríem dir que parlem a la família, fem com una escola, i s'ensenyem una mica el tracte del malalt. Pensi que el nostre vessant, sobretot de l'Alzheimer, del Parkinson, de la demència, són malalties que venen dels seus familiars i que el parent o familiar o el cuidador té un agotament físic i mental per a l'atenció d'aquest malalt. Nosaltres intentem sempre comunicar la nostra experiència en aquesta gent, explicar-los com és la millor forma d'atenció, com es té de desenvolupar, i a més tenim una unitat en la qual es pot dir de descans, que vol dir que en moments determinats d'agotament o de problemes familiars podem atendre el malalt durant una petita temporada perquè el malalt o el familiar es puguin desconnectar una mica i puguin tindre una atenció més professional dintre de la situació. Per tant, creiem que la relació família-entitat i família-malalt és constant. Primer, tens de parlar amb el malalt, però arriba un moment que no pots parlar amb el malalt i tens de parlar amb la família. I la vinculació entitat-família és fonamental per saber com actua aquell malalt.
De fet, segur que vostès ho coneixen molt millor que jo per la meva curta experiència, per desgràcia també he viscut algun d'aquestes enfermetats properes a la meva família. Però, clar, al final el malalt no està preparat tampoc, però és que la família tampoc, ningú t'ho ensenya, això. I al final, tenir un malalt a la família, un conegut, un amic, amb alguna d'aquestes enfermedades, la veritat és que són processos molt difícils al final d'assimilar i de vegades se t'escapen les coses de les mans, no?
Naturalment, per això us he comentat. Nosaltres tenim... És un triangle. Tens el pacient a dalt, a la dreta la família i a l'esquerra l'entitat. Primer hi ha comunicació per part de les tres, però arriba un moment que la comunicació amb el malalt desapareix, quasi podríem dir, i tens d'apujar-te molt a la família i ensenyar-li a la família el que té de veure d'aquell malalt perquè pugui anar-te informant i tu puguis anar corregint les necessitats i ensenyar-li que aquestes necessitats són fonamentals perquè la malaltia no sigui tan greu.
Està clar que el triangle perfecte seria aquest, el triangle format pel malalt, fundació, entitat i la família, però també hi ha casos on el malalt no té una família propera a darrere. Com funciona llavors a partir d'aquí?
Sí, això és desgraciadament passa molt sovint.
Sí, sí.
N'hi ha malalts per circumstàncies que no tenen família o n'hi ha malalts que la família no vol saber res del malalt. També es trobem algun cas, cada vegada menys, però sempre s'han trobat. Ara, el nostre departament social i el nostre departament de voluntariat. Tenim un departament de voluntariat dintre de la Fundació, en el qual aquesta mancança d'atenció a aquell malalt per part familiar la suplent amb gent voluntària que ve al centre, joves, grans, de totes les edats, i que ajuden a portar el malalt al carrer, a parlar amb ell, fem activitats que necessiten la companyia d'algú, doncs en aquestes activitats portar. El voluntariat per nosaltres també és molt important, perquè lògicament els treballadors arribem fins a on podem arribar, però hi ha una petita mancança en l'aspecte addictiu de les, de les famílies que els suplementem en aquest tema del voluntariat.
Doncs des d'aquí també he fet la crida, evidentment. Sempre quan una fundació passa i doncs, també té una part important o forma una part important al sector dels voluntaris a la fundació, evidentment doncs, la gent que també n'estigui escoltant, que tingui temps, que li vingui de gust, que estigui en contacte amb la fundació per veure... Hi ha places ara o com ho teniu, això?
Sí, voluntariat sempre.
Sempre, eh? Mai s'obre, de mans.
És una qüestió important per nosaltres. Pensi que tratem alrededor de 200 i pico de malalts diaris, eh? I això vol dir que necessites mans per poder arribar a tots els puestos a l'adequada situació.
Abans ens comentava, doncs, i de fet entrant a la pàgina web també està molt remarcat que probablement una de les especialitats de la Fundació sigui el tema de la logopèdia, oi?
Nosaltres en la ciutat d'Igualada no tenia aquesta activitat, era totalment privat, tots els centres que havien, i nosaltres vam poder aconseguir portar el tema de logopèdia pública, o sigui, a part del Servei Català de Salut, a la nostra ciutat. Això es va voler obrir dos camps importants, l'atenció directa a la gent gran sobre els seus problemes de menjar, de parlar, d'entendre, per culpa de la logopèdia, però també vam obrir la línia de l'infant. Això va ser bastant revolucionari, perquè la Fundació tenia com a prototip només atendre la gent gran, i obrint el tema de la logopèdia vam també aconseguir obrir a la gent, als crios, de 5 anys, 6, 7 anys, que tenen els seus problemes d'adaptació del llenguatge, i vam poder obrir tota aquesta activitat cara a la ciutat d'Igualada i la comarca, cosa que antigament aquesta era una mancança o era un tema totalment particular.
Sigui pels temes de logopèdia, sigui per alguna malaltia en concret d'algun pacient, d'algun malalt, quin és el procés que ha de fer aquesta persona per poder ser atesa en la Fundació?
Miri, lo de logopèdia va pel metge capçalera o per al departament de pediatria o pel tema escolar.
Val.
Aquesta gent que detecta aquella persona, aquell criu o aquell malalt, té un problema de logopèdia,
us l'envien,
doncs fa el seu volant, i en aquest volant doncs, l'adreça al nostre centre, al qual el departament d'administració l'atén perfectament.
Fantàstic.
Això és en el tema de logopèdia. En el tema d'ingrés o de qualsevol recurs que he parlat, n'hi ha una comissió feta pel Servei Català de Salut en la qual es presenten tots els, podríem dir, casos que hi ha dintre de la comarca. Dintre d'aquesta comissió es valora quin és el recurs necessari per poder-lo atendre i en base a aquest recurs s'aplica. Pues, si és un tema diuen com un hospital de dia, pues, se l'adreça a l'hospital de dia. Si és un tema d'ingrés via hospital, perquè també a l'hospital un drenatge de la seva activitat va a parar a nosaltres. Com igualment tot aquell malalt que està en una residència i s'agrava per la seva edat o alguna cosa, doncs el seu vehicle per poder-lo portar és la comunicació directa.
Senyor Pujol, sap a les èpoques que estem, evidentment, estem ja tocant el Nadal. Es respira també a l'ambient nadalenc dintre de la Fundació? Perquè al cap i a la fi ja sap que també són èpoques on molta gent s'enyora molt de la seva família i també m'imagino que vostès al final també creen el seu propi nucli, el seu propi nucli familiar, i també m'imagino que d'aquesta manera el volen apropar també, doncs, que el Nadal també estigui present dintre de la Fundació. No sé com ho tenen, això, a nivell d'activitats, no només de decoració, sinó això també d'activitats i de coses per fer en aquests propers dies.
Sí, nosaltres, precisament, el tema nadalenc és una cosa que cuidem. I, a més, tenim una sort que aquí, a la ciutat d'Igualada, està tot el tema dels Reis Mags. El dia 6, el tema del Patxafaruc i tot això, aquests reis o patxes passen per tots els centres d'Igualada, i un d'ells és el nostre. Aquesta activitat alegra molt. Què fem durant tot l'any? fem activitats en els malalts de coses manuals i tot això és perquè el dia de Nadal i el dia de Reis aquestes manualitats que ells han fet en seu carinyo siguin mostrades, presentades en el familiar, obrint com una, podríem dir, tasca de tindre els productes fets i que la gent pues, els pugui comprar. I tot aquest tema pues, anima aquesta relació ciutat-malalt, perquè també volem obrir-lo a la ciutat. Fem dies, en aquests dies, de portes obertes, perquè el ciutadà de la comarca pues, pugui visitar i pugui veure pues, les nostres instal·lacions, però sobretot el tema d'estar de dintre de l'aspecte sanitari i social que nosaltres aportem.
Crec que ja només ens queda, senyor Pujol, que ens acabi de donar el contacte, doncs perquè la gent que ens està escoltant pugui acabar d'ampliar la informació, ja bé sigui a través del telèfon o bé a través de la pàgina web. Ens podria facilitar tot plegat?
Sí, sí, el telèfon és el 93-803-2650 i tenen de preguntar pel Departament d'Assistentes Socials. I la web és www.fundaciosanitariosanjudet.es.
Molt bé. Doncs aquestes són les dues vies de contacte. Bé, podeu trucar al telèfon 93-803-2650 i preguntar pel Departament d'Assistència Social, o bé podeu entrar a la seva pàgina web, com bé ens deia el senyor Pujol, www.fundaciosanitariasantjosep.es. Doncs senyor Lluís Pujol, president de la Fundació Sanitària Sant Josep, moltes gràcies pel seu temps. Ara sí que ja ho haig de començar a dir, bones festes. M'intentava resistir una mica, però quan ja se'ns tirarà a sobre... És que la gent et comença a felicitar el Nadal al novembre i no és normal, això.
No és normal.
No és normal, estem una mica malalts de tot plegat. Que tinguin unes molt bones festes, que segueixin fent la bona tasca que estan fent a través de la Fundació i molta sort i molts d'èxits pel 2013.
Moltes gràcies per la vostra atenció amb nosaltres.
Faltaria una abraçada.
Igualment.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. La proposta primera que us apropem avui és a través de la Fundació Universitat Ramon Llull. El proper dimarts 18 de desembre, a les 9 del matí, s'ha organitzat un breakfast a la Salle anomenat La gestió de la tecnologia com a factor estratègic amb Albert Esplugues, un dels membres de Microsoft Ibèrica. Aquest enginyer i antic alumne de la Salle Barcelona donarà algunes claus tecnològiques per al desenvolupament de la productivitat i la mobilitat de les empreses. Un bon moment per apropar-se i fer créixer la vostra empresa, si és que en teniu una. Per a més informació, podeu enviar un mail a l'Òscar Martín, que és el cap de comunicació de la Fundació, i el seu correu és omartí@salleurl.edu. Diferents activitats, com sempre, són les que proposen els amics de la Fundació Conservatori del Liceu. El dijous, dia 20, per exemple, teniu una sessió doble de bona música. Per una banda, amb les anomenades Liceu Express, a partir d'un quart d'una, i una sessió d'una gran banda com iJam, a partir de les 8:30 del vespre. Per a més informació, si us ve de gust gaudir de la millor música en directe, podeu visitar la web del Conservatori, www.conservatoriliceu.es.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Anem tancant els llums, anem baixant la paradeta. Fins aquí l'edició número 80 del Fundacions Ara i Demà. Recordeu, com sempre, que cada setmana us apropem l'actualitat fundacional a Ràdio Estel i si voleu més informació, ja sigui de diferents activitats o de les fundacions que van passant al llarg de les setmanes, podeu entrar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que és www.ccfundacions.cat, i allà trobareu tota la informació necessària. Que acabeu de passar un bon dia, que vagi bé.
Ràdio Estel.